contaria aquesta història fa uns dies, ens vam fer de ressò d'un fil de Twitter on la mare d'una nena de 13 anys amb anorèxia denunciava que Salut no donava resposta al cas de la seva filla. La Núria lamentava que el sistema públic pràcticament els oferia solucions. Arran d'aquell cas, sortosament solucionat, es va posar en contacte amb nosaltres l'Anna Noguer. Ella té una filla de 15 anys, la Maria, que en fa dos, que té un trastorn de la conducta alimentària. La Maria va explicar el seu cas a l'Islàndia fa gairebé dos anys, després que li donessin l'alta d'un primer ingrés per aquesta malaltia.
Jo ara tinc ganes de que s'acabi tot, tinc ganes ara que arriba l'estiu, com em vaig a Estagaró, que és el meu lloc preferit, en tinc unes molt bones amistats, i penso que tot arriba i que l'any que ve ja començarà tot a ser més normal. I tornaré, pues, una mica a la vida que tenia abans.
Les coses no van anar ben bé així i la Maria va haver de tornar a ingressar l'any passat. Hola, Maria, bon dia.
Bon dia.
Hola, Anna.
Hola, bon dia.
La filla i la mare. I també ens acompanya la Mònica Muñoz, que és psicòloga i directora del Centre ITA d'Argentona, especialitzada en trastorns de la conducta alimentària. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Començo parlant amb l'Anna, amb la mare. Què va passar exactament? Explica'ns una mica, perquè tot arrenca, a més, escoltant aquest programa i escoltant el cas que ara explicàvem de la Núria, que tu dius, jo vull explicar el meu cas com l'he hagut de patir aquests últims temps.
Bueno, sí, realment, jo he decidit venir aquí perquè crec que és un tema que no sé per què cada vegada hi ha més gent, no? I llavors jo crec que, primera que jo crec que és un tema que no hauria de ser tabú. O sigui, a mi no em fa vergonya dir que la meva filla té un trastorn alimentari, que és una enfermedad mental, sí, i penso que tots hauríem de parlar això molt més obertament, perquè crec que així és la manera d'ajudar a la gent. I llavors per això he decidit explicar la nostra història. I amb la Maria ja va ser que va estar d'acord, però crec que és això, eh? Bàsicament, crec que hauríem de fer que és un tema que no ha de ser tabú.
Què va passar ara?
Bueno, què va passar des de l'inici?
Bueno, bàsicament, l'inici és que va tenir... De quants anys estem parlant?
Fa 2 anys i 4 mesos.
2 anys i 4 mesos.
Sí.
Llavors?
Clar, nosaltres... Clar, quan tu entres en aquest món, és un món tan desconegut que, clar, nosaltres la primera vegada... En el cas de la Maria va ser molt ràpid, eh? Però la primera vegada que ingressem, que anem al metge amb la Maria, i ens diuen, és que aquesta nena s'ha d'ingressar. O sigui, aquesta nena està en risc de vida.
Fa? D'això?
2 anys.
2 anys, molt bé.
Clar, jo, saps què vull dir, Jordi? És que no m'ho podia creure.
No, esclar.
No m'ho podia creure, però si tu et diuen s'ha d'ingressar, doncs l'ingresses. Total, que això vam començar amb la sanitat pública, vale? I vam estar, doncs, tot el procés va durar uns 6 mesos, vale? Jo no en tinc res, o sigui, jo no tinc res a dir de com ens van tractar el psiquiatre de la Maria, Pere Tàpies, només li puc donar les gràcies perquè, de veritat, que estem superagraïts, però sí que realment no hi ha recursos, és que no n'hi ha. No n'hi ha. I aquest és el problema. I el que jo penso que també s'hauria d'arreglar, perquè nosaltres, bueno, ens van donar l'alta, jo a la Maria l'haig de dir que bé, no la veia,
no,
però,
la veia.
Però va, si et diuen que està bé, doncs tu al final...
Tu pensaves que estaves bé, Maria, o no?
Jo en aquell moment pensava que estava bé.
Sí?
Pensava que, bueno, que tenia alts i baixos, però no era conscient de que seguia estant malament. O sigui, només pensava en... Surto després de tant temps d'estar tancada i m'ho vaig a passar bé, com abans.
Quant temps vas estar tancada aquella època, aquella primera etapa?
Bueno, doncs vaig estar 3 mesos a hospital de planta, a psiquiatria infantil, i després em van baixar a hospital de dia durant 6 mesos.
6 mesos. Això a la primera etapa.
Primera etapa.
Llavors torna a casa i tu no la veus bé.
Llavors torna a casa,
sí.
i torna a casa i tu ja tens una mica més, ja tens una mica més d'informació, ja saps una mica més això del trastorn alimentari. Però t'haig de dir que jo ara, veient enrere, penso que jo no era conscient. Seguia no sent conscient de la situació ni de lo que comporta aquesta enfermetat. Perquè jo penso, com pot ser que li donen l'alta el novembre, Jordi, sí. I el 13 de gener. O sigui, hem de tornar a ingressar la Maria d'urgència.
Una altra vegada.
Però d'urgència.
Què passa exactament? Perquè la gent no sàpiga, perquè no sap exactament què passa.
Doncs la Maria, doncs, vam començar a entrar en un bucle un altre cop. A més, jo, saps què passa? Que jo sempre penso que de les coses dolentes sempre hi ha la part positiva. No? Perquè si no, no... Llavors, jo amb la Maria... el trastorn alimentari el que ha fet és que jo i ella hàgim compartit tantes hores...
De parlar,
d'estar juntes... Mm. Que llavors, jo ara... Ja ho veig, quan ella està malament. Mm. Saps què vull
dir? No hi ha ningú que pugui conèixer millor que una mare. Era un cas de bulímia, estàvem parlant?
Sí, va començar amb anorèxia i va ser
després bulímia. I això passa i llavors arriba un moment que dius, tornem a ingressar. I torna a ingressar quan, exactament?
Mira, torna a ingressar, o sigui, el detonant, vale, és que això també és una cosa que vull dir, vale, no ho he explicat mai a ningú, però també vull dir, el detonant és que ens parem un dia, vale, a comprar, i la Maria em diu... Mare, vull anar a la farmàcia a comprar un pintallavis, que dic, vale, perfecte. Dic, vés, jo t'espero aquí. I jo ja vaig veure, saps allò quan tu veus que algú passa? I vaig pensar, vés a mirar i amb què fa. Però la vaig deixar fer. Ella va anar a la farmàcia i tal, i jo em vaig esperar fora. Quan ella va sortir, que no em va veure, vaig entrar a la farmàcia i dic, perdona, dic, em pot dir, sisplau, què li ha vengut a aquesta nena? Diu, no li... Dic, que és la meva filla i és menor. I em diu, pues li ha vengut laxants. I jo dic... Però què m'esteu dient? O sigui, com podeu vendre laxants amb una menor? I aquí és jo on vaig dir... Alguna va bé.
I la torneu a ingressar.
Llavors, clar, nosaltres la sanitat pública ja no ens pot donar més d'això, i és quan anem a ITA.
Sí. Vale?
I truco a ITA, i és la Mònica...
Argentona.
Que va ser doncs, la primera visita, el 13 de gener, un dilluns al matí, que no sabíem on anàvem.
13 de gener del 2020.
Sí. Mm-hmm. I arribem a ITA, a part era un dia així com avui, una mica plujós i tal, que tu no saps on vas. I, doncs, mira...
I ella com estava, la Maria? Com et senties tu?
Jo me'n recordo d'aquell cap de setmana anterior, d'anar a ITA, que de fet li vaig demanar a la meva mare. Jo estava a casa amb la meva millor amiga... I la meva millor amiga em deia, Maria, tu no estàs bé. Maria, se t'està anant de les mans un altre cop. I me'n vaig anar amb la meva mare i li vaig dir, si no m'ingresseu, em moro. Perquè sentia que no podia més.
No puc imaginar, quan sent això, una mare, un pare, sent això, quina barbaritat. Primer, quin valor de dir-t'ho. Com s'ha de veure desesperada. Quin problema tenies? Perquè ara molta gent que... No ara, perquè molta gent està a l'escola, molta gent de la teva edat està a l'escola... Però si, com que tenim la sort que hi ha el podcast i la gent pot sentir i pot escoltar-te el que tu estàs dient, hi haurà moltes mares que diran vull que les meves filles o els meus fills escoltin això. Tu què et passava pel cap? Per què estaves així? Quin problema tenies, Maria?
Jo al final...
Et veies malament?
O sigui, tot va començar quan vaig fer un canvi d'escola, als 11 anys. I em va costar molt adaptar-me. I allà pues, vaig començar a patir bullying. Durant uns 3 anys. Què passa? Que jo sempre he tingut la sensació de que haig de mostrar una imatge perfecta de mi. Sempre haig de dir que estic bé, que vaig amb un somriure per la cara, que sóc una nena guapa, que sóc perfecta. I així pues, se'm va anar carregant tot. Què passa? Que quan surto del meu ingrés, del meu primer ingrés, torno a l'escola on vaig patir bullying. I tot continua. I a mi...
Continuen fent bullying?
Sí. I jo allà no entenc, és quan penso, he estat malalta i he aconseguit estar malalta, però segueixen. Després què haig de fer perquè em deixin estar?
Ho vau parlar amb la direcció de l'escola?
Sí. Al final.
Sí, el que passa que també t'haig de dir, Jordi, que el tema de la Maria... O sigui, jo no vaig ser conscient de la Maria del bullying que havia... o sigui, que li havien fet fins molt temps després, eh? Tot això ha sortit...
Aquest any,
eh?
Saps què vull dir?
Aïta, que és allà on realment
clar,
han
o sigui,
treballat...
Arriba, perquè ens entenguem, quan arriba la mare i la filla, la Maria i l'Anna i la Maria, arriben a què passa exactament, i allà li aconseguiu extirpar a la Maria que ha tingut un problema de bullying.
Sí, sí. Tant això com tantes altres coses, no? En definitiva, el que fem a ITA, a una primera fase del tractament i al llarg de tot el tractament, és ajudar la persona i la família a comprendre, no? Perquè té aquest problema, que quines diferents circumstàncies que ha viscut han contribuït en que aquesta persona hagi acabat emmalaltint d'aquesta manera, s'estigui sentint tan malament, perquè és aquí on haurem d'intervenir, és aquí on haurem d'ajudar la persona a millorar per no recaure, no?
I llavors, quan, el principal problema, bàsicament, normalment quan ens trobem casos de trastorns alimentaris en gent molt jove, estem parlant bàsicament de bullying a escoles, estem parlant, per exemple, d'una autoexigència fruit d'aquesta necessitat imperiosa d'entrar a les xarxes socials i sentir-se la més guapa o el més guapo i sentir-se estimat per tothom, una mena d'autoestima baixa?
L'autoestima baixa sempre hi és, com un dels factors que estan allà a la base del problema, sempre. No és l'únic, però sí que és importantíssim, barrejat, com deies, no, amb el perfeccionisme, amb experiència, sigui el bullying, o sigui a vegades, no necessàriament, han hagut de viure situacions com aquesta. Si les han viscut, pitjor encara. Però a vegades és la por de viure aquest rebuig o que els hi puguin fer mal el que fa que, bueno, pues, que apareguin aquests símptomes amb el menjar, que és com un intent de solució. No? En definitiva, la persona està patint, la Maria estava patint, i a través, no, del control del menjar i d'intentar controlar el seu cos, poder trobar la manera, no, d'anar sobrevivint durant un temps. Però, clar, és un intent de solució molt perillós, no? Perquè...
Els pares deixeu a la Maria en aquest centre, us aneu cap a casa. Quants dies estàs ingressada, Maria?
Aita.
Sí, la segona etapa, aquesta segona etapa última.
Aita ha estat ingressada un any i tres mesos.
454 dies amb el confinament inclòs. Clar.
454 dies.
I el confinament inclòs, perquè nosaltres sí que hem fet un confinament total, eh?
Cada quan la veies, Anna?
Bueno, és que és un... O sigui, clar, això és una de les altres coses que... O sigui, quan tu et poses... en mans d'un set d'Ita, de Sant Joan, d'allà on sigui. Clar, el primer... O sigui, nosaltres, en el nostre cas, vale, si tu vas... O sigui, nosaltres els hi vam deixar la nostra filla, perquè tu no saps el que és deixar la teva filla allà.
No, 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 no m'ho vull imaginar.
Vale, però confiança
100%, clar.
Perquè si no, és quan et comences a generar conflictes, vale? I nosaltres doncs, vam apostar per aquí, i ara t'haig de dir que estem encantats, que nosaltres a ITA sempre estarem superagraïts, però clar, el procés va ser dur, perquè al principi la deixes allà i el primer dia vam estar 15 dies sense veure'ns. Llavors comença com molt gradual, comences un dia una hora, l'altre dia dues hores, és tot molt gradual, però clar, nosaltres hem tingut... la mala sort que ens va enganxar el confinament, que ara ho dèiem.
Amb la qual cosa vol dir que durant tot el confinament no la vau poder veure?
No. Durant el total, no? Que van ser, que 40 dies, Maria?
40 dies.
3 mesos, 3 mesos llargs.
Sense veure els teus pares?
Sí.
I els teus germans, esclar.
Sí.
Per què tant temps?
Bueno, perquè hi ha una primera fase del tractament que sí que és tots els dies en el centre, però quan hi ha hagut una millora significativa i quan, bueno, quan dins del centre doncs ha millorat tant la conducta alimentària com en general, no? Tota la resta d'objectius en els que haguem treballat, no? Com el tema de l'autoestima, etc., comencem amb els permisos terapèutics. És a dir, aquests canvis que la persona ha iniciat en el centre, comencem a treballar perquè els generalitzi en el seu, bueno, en el seu dia a dia. Llavors, durant molt de temps, de fet, en la Maria, durant, no sé, bueno, bona part del temps que ha estat en tractament, d'aquest any i dos mesos, ha estat compaginant estades en el centre amb permisos al seu domicili, on ella anà podent treballar, pues, bueno, en la normalització de la seva vida. Llavors va de permís, li passen coses, ella pues, les afronta, tornava al centre, treballava tant amb la seva psicòloga, amb la Núria, com amb la resta del seu grup, pues, les dificultats que s'havia trobat, com les havia afrontat, com preparar-se pel següent permís, i és perquè al final és un procés de reconstrucció, no? D'ella i de la seva vida. I és molt dirigit també a prevenir les recaigudes. Nosaltres considerem que perquè una persona estigui d'alta, no només ha d'haver canviat com s'alimenta, sinó ha d'haver canviat com se sent amb ella mateixa i com es relaciona amb el món, no? I com s'orienta cap a la seva vida.
Hi ha una pregunta com a pare, que li pregunto a la mare. No hi ha un manual, Anna, que diu... El manual del bon pare i de la bona mare no existeix. Tots ens pensem que els nostres fills i les nostres filles són els millors, i molts cops no passa. Molts cops poden ser els pitjors, fins i tot. I ens pensem que el bullying el fan a les nostres o als nostres fills, i potser és al revés, i no ho sabem. No hi ha un manual de les bones instruccions d'un pare o d'una mare, però sí, Anna, que de les sospites.
Sí.
Pots explicar, ara, amb un pare o una mare que ens està escoltant des de casa seva, o des de la feina, o des del cotxe... Quan ha de començar a sospitar que el passa alguna cosa?
O sigui, ja vaig començar a sospitar quan la Maria va començar a baixar de pes, vale? A baixar, sincerament, clar. Però el que passa que quan tu comences... O sigui, quan tu veus que ha baixat de pes, clar, això vol dir que ja fa temps que dura, perquè és una cosa molt gradual, vale? Llavors, clar, jo en el cas de la Maria és que llavors el fred tenia sempre fred, sempre, però quan et dic, o sigui, sempre estava gelada, la cara els hi canvia el color, o sigui, la Maria tenia un color de malalta, de nena malalta, no tenia energia. És que t'estic parlant, Jordi, que al final, o sigui, al final, és que no s'aguantava dreta. És que no s'aguantava dreta, és que no tenia força, no tenia energia. No tenia energia, el que passa que jo repeteixo, i diguem inconsciència, jo no... M'ha costat 2 anys a mi, O sigui, arribar a entendre el que és aquesta enfermedad, perquè costa molt com a pare, jo entenc que costa molt. Primera, per mi m'ha costat molt acceptar que la meva filla està malalta. Perquè és així. Vale? Llavors, com a mare, això m'ha costat molt. Però un cop acceptes això, i també t'haig de dir que jo, des del minut 1, vaig tenir clar que això és una cosa que a mi se m'escapava de les mans, que jo no podia gestionar això. I llavors va ser quan vaig decidir posar-nos en mans de professionals, que és el millor que hem fet, Perquè, si no, jo crec que avui no seríem aquí, Perquè és un tema molt... molt complex.
I en el teu cas, Maria, tu què els recomanaries als nens i a les nenes? Sobretot a les nenes. Els nens també, que també n'hi ha molts casos, no? Perquè estem parlant que hi ha molts casos de nens, també.
Sí, un 10% del total.
Un 10%, n'hi ha. Però majoritàriament estem parlant de nenes. Tu, i de noies, tu què els diries a aquestes noies? És a dir, quan s'han de posar en mans i parlar amb els pares? O amb algú que els ajudi? És a dir, els pares, o el millor amic, o els germans, o qui sigui.
Mira, jo al final... A mi aquesta enfermedad m'ha tret moltes coses i m'ha fet perdre molts anys. I m'ha fet molt mal, però també m'ha fet veure moltes coses. I realment jo tinc amigues ara que al final quan ho passes pues, és més fàcil no veure-ho amb la gent que coneixes. Ostres, pues, aquesta no està bé, perquè coneixes actituds que tu feies i és com... fa algo estrany. Després què els hi diria? Que realment... No arribin al final de tot això, perquè se n'adoni l'altra gent. Si elles no ho poden parar, que demanin ajuda abans. Però també penso que, és el que ha dit la meva mare, els pares no saben com dir-li a la teva filla para i comença a fer les coses bé. Però perquè és molt difícil. Jo, els meus pares al principi em deien que ho fas per cridar l'atenció, que per què fas això, no ho entenien. I en aquest moment jo m'enfadava, saps? És com, estic malament i no ho enteneu. Què passa? Que jo també he tingut un problema i és que m'ha costat molt parlar, m'ha costat molt demanar ajuda. I em segueix costant. Jo segueixo tenint moltes pors a l'hora de sortir fora. Segueixo tenint dificultats perquè jo no estic curada al 100%. Jo ara he sortit d'un ingrés 24 hores i segueixo un tractament amb la meva psicòloga, que és la Núria Reina. I és el que parlo cada setmana amb ella. Jo seguiré treballant, però per molt que surtis has de seguir posant de la teva part. Després, per no arribar en aquests extrems, per no arribar a passar un ingrés de 24 hores durant un any en el qual he viscut mil coses que potser amb 15 anys no haig de viure. Pues intentar frenar-ho temps, demanar ajuda abans. M'està passant això. Papa, mama, al col·le m'han dit que estic gorda. Perquè ara s'utilitza aquesta paraula per tot. I jo penso que també és arrel de moltes influencers. El TikTok, l'Instagram i això ens està influenciant molt a totes, perquè ensenyen un estereotip que totes volem i que no podem tenir. Al final volem canviar una cosa que no es pot canviar, que és un cos. Però el problema no ve del cos, ve de darrere. A mi al final jo he descobert en tot aquest temps que el trastorn alimentari l'he desenvolupat a través del bullying. També he tingut problemes a casa, he tingut problemes amb els meus pares. O sigui, no és només al col·le m'han fet bullying, a casa m'he sentit malament, fora al col·le m'he sentit malament, i se t'ajunta tot i al final ho he acabat pagant amb el menjar, com altra gent ho pot pagar pues, amb una depressió o amb mil conductes.
Que bé que parles.
Merci.
Quan ara parlaves dels casos, parlaves dels pares, evidentment, la missió sagrada d'un noi i d'una noia jove amb els pares sempre és intentar-los driblar i fer tot el contrari dels que ells et diuen. Això és la missió de qualsevol persona que no sap, això és la vida. Però en canvi has parlat d'una cosa que em sembla molt interessant. Has parlat dels influencers, dels influencers. Si jo ara m'atreviria a dir que, no sé si el 100, però el 95, el 96, el 97% de la gent que ens està escoltant i que tenen criatures en adolescència o postadolescència fins i tot, la gran immensíssima majoria tenen algun tipus d'aquesta xarxa social.
Sí.
I veiem que veuen més aquesta pantalla i estan més enganxats al TikTok que a la televisió convencional o fins i tot que a televisions ja no tan convencionals com poden ser Netflix o coses d'aquestes, sinó que els encanta veure, per exemple, TikTok o penjar fotografies a Instagram. Sí. Tu creus que això s'ha de controlar molt més per part dels pares i també molt més per part d'aquests nois i noies a qui ara et pots dirigir?
Sí. Jo penso que les xarxes socials fan molt mal i a mi m'han fet molt mal. Tot i que segueixo tenint les xarxes socials, però les utilitzo d'una altra manera.
Pots dir com les utilitzes ara? Sí. M'ho pots explicar?
Jo abans utilitzava les xarxes per penjar només tot lo bo que tenia, tot lo que tenia, com era, tot eren somriures. Uh-huh. Ara penjo el que em ve de gust. Si un dia no vull penjar una foto, no la penjaré. I si un altre dia veig una foto que m'agrada, doncs la penjaré. Però sí que penso que cada cop s'està utilitzant i en sentit negatiu. El TikTok, per exemple, s'estan creant mil vídeos amb àudios de relacionats molt amb el pes, que al final, vulguis o no, en aquesta edat ens influeix molt. Un TikTok que et diu, si peses X número, estàs gorda. Jo quan vaig veure això dic, és que qui és aquesta persona per dir això? Vull dir, al final, no. Són coses així que al final, quan tu estàs malament i veus això, encara t'ho acabes de creure més, no? I el que passa? Que totes les adolescents anem al darrere a penjar el vídeo. Ai, sí, doncs jo estic gorda. Ai, no, doncs jo peso menys. I aquí entres en un món que ja no en surts. Sola no en surts. Perquè a mi m'ha passat i no en surts sola. Vulguis o no, és que és molt difícil. També la típica frase, jo controlo tot. Jo això, controlo.
Aquesta, ja, això els teus pares ja...
Ja, sí, jo ho controlo. Clar, jo també ho deia que ho controlava.
Clar, sí.
Fins que arriba un punt que si segueixo controlant jo, ja no estaria aquí parlant. I és així. I és que no hi ha més. Vull dir, al final, jo crec que no me n'he donat compte fins que no he vist la realitat del problema. Jo quan arribo aquell 13 de gener allà dins i veig tot aquell món, totes les meves companyes que van estar amb mi ingressades, ostres, doncs penses, com és la vida, no? Com és la gent? Jo ho penso, no? Com s'ha de sentir la gent que ara està escoltant això i que potser són les persones que a mi m'han fet tan mal? Jo sempre ho dic, jo no els hi desitjo mai mal a ningú que m'ha fet mal, però sí que no els perdonaré mai, perquè a mi m'han fet canviar molt. Però també penso que gràcies a ells sóc la persona que sóc avui.
Has parlat amb ells?
No.
No. Ells saben qui són?
Sí.
Sí.
Jo vaig tallar molt el contacte. Mm. I segueixo tallant contactes, però...
Però explica-lo, si vols pots explicar-lo d'ahir, sense dir noms, però pots explicar precisament què va passar ahir.
Sí. Jo estic a una escola nova, ara. Mm-hmm. Perquè també vaig decidir canviar al final, quan arribo en un punt tan crític, i a
és
l'escola
normal,
no m'ajuda, em canvio.
No m'esfaltaria.
Sí. Què passa? Que al final, jo quan em vaig canviar a l'escola que estic ara, seguia estant molt malament, va ser abans d'entrar a ITA. I jo sempre tinc molta por a no encaixar i quedar-me sola. O sigui, la paraula sola, de fet, encara la porto dins amb la por de que em quedaré sola.
És un gran debat, aquest. Això no va d'edat, eh? Això va de persona.
Sí.
Això pots tenir 20 o pots tenir 50. O sigui, la solitud moltes vegades va en contra del que molta gent pot pensar. La solitud, pots pensar que estàs envoltada de molta gent i la veritat està més sol com un mussol.
Què passa? Que l'escola que estic ara, pues, quan vaig entrar jo en aquella escola va ser com, vale, jo haig d'entrar en el grup dels populars. Per què? Perquè ja ho tindré tot fet i no em quedaré sola. Fins que fa poc me'n vaig adonar que jo estava en un grup on érem com els populars, per dir-ho d'alguna manera, però no era jo mateixa. Jo no estava contenta, jo no podia dir tot el que pensava. No podia estar tranquil·la. Tenia que pensar tot el rato, vale, haig de dir això per quedar bé, no?, amb aquestes persones, fins que va haver un dia que vaig dir, és que no sou els meus amics de veritat. Dic, no sou els meus amics. I allà jo em vaig quedar com, vale, què he dit ara? No, perquè vull dir, arrel d'això vaig tenir unes conseqüències. I és que sí, em vaig quedar sola. Què passa? Que... bueno, doncs aquests dies a classe jo no he estat bé, perquè he après a dir les veritats, el que penso. Però hi ha una cosa que els hi vaig dir, dic, prefereixo estar sola que estar amb vosaltres, perquè sola em tinc a mi i puc ser jo mateixa. Després, ahir a la classe vam parlar de molts problemes que estan havent i va sortir el tema de... quan les nenes esteu malament és que esteu depressives, sou unes depressives i teniu depressió.
Què té això?
Els companys de la classe.
Vale.
Què passa? Que jo vaig saltar.
No, esclar.
I és quan vaig dir... si una persona no sap què és passar una depressió, no sap què és passar un trastorn alimentari o el que sigui, no pot opinar, perquè a mi em fa molta ràbia. Mm? Amb 15 anys no saps què és una depressió. Després no diguis. Em va agradar el comentari que em van fer de... tu no saps res de la vida.
Bueno.
I dic, bueno, pues...
una mica.
En aquest sentit, ser una mica més que tu, no?
Pues sí.
Al final he viscut coses que pues ojalà no hagués viscut, no?, i hagués tingut una adolescència normal, però que no em diguin que no sé res en aquest sentit. Vull dir, jo penso que s'han de parlar molt més d'aquestes coses. Al col·le ens han d'explicar què és la depressió, què és el bullying, com pot influenciar el bullying a una persona, què és un trastorn alimentari, i no es parla, no es parla. Després la gent no és conscient del mal que pot arribar a fer.
Em quedo sense paraules, jo.
Aquesta filla, eh?
I llavors, per exemple, deixa'm que t'expliqui una cosa, perquè la Maria, durant el primer ingrés, vam coincidir amb una nena, i quan aquesta nena va marxar a l'hospital, li va regalar una estrella a la Maria. Vale? I li va dir, mira, Maria, et vull regalar aquesta estrella, que aquesta estrella m'ha ajudat molt a mi i m'ha acompanyat durant el camí, i ara te la donc a tu perquè t'ajudarà. Vale? I llavors aquesta estrella, t'haig de dir que ens ha acompanyat molt a totes dues durant tot aquest camí, vale? I un dels tractes va ser, mare, quan em donin l'alta hospitalària d'ara dita, em vull tatuar l'estrella. I ens hem tatuat l'estrella totes dues.
Sí.
Imagina't, a la meva edat i fer-me un tatuatge. Saps què vull dir?
No et portaves cap, eh, ara?
No, però la veritat és que...
mira que has tingut opcions de posar-te dos tatuatges.
Ens l'hem tatuat al mateix lloc i estem molt contentes perquè realment ha sigut l'estrella que ens ha guiat tot el camí, no, Maria?
Sí. Sí, jo sempre... pot sonar molt, molt curs i tot, però sempre m'he aferrat a coses que signifiquen, que tenen significat, a motivacions. De fet, el que sempre ens diuen a ITA són els quatre pilars més importants, que és paciència, constància, confiança i honestitat. I quan vaig sortir també vaig tenir molt clar de que això m'ho tenia que marcar dins meu. I de fet també m'ho vaig tatuar a l'altre braç. I em vaig tatuar tres punts i una coma. I el fet de la coma va ser la honestitat, no? El que m'ha costat més i el que em segueix costant de seguir expressant, de seguir dient la veritat, per molta por que em faci de la veritat. Al final, la meva psicòloga, que al final he agafat un vincle molt gran, sempre em diu, Maria, a tu l'únic que et curarà és la veritat, parlar. Què passa? Que a mi això m'ajuda. Aquests dies a fora, ahir quan veia... ahir estava malament jo, i tinc... pues tinc els recursos com, vale, Maria, estàs malament. Parla ara, perquè si no tens risc. Tens un risc a recaure. Què vaig fer? Vaig aixecar-me, vaig sortir de la classe i me'n vaig anar a parlar amb el professor. Però perquè ho necessito, sé que aquesta és la meva cura. No hi ha una pastilla que, vale, estic malament, me la prengui i ja estic. No, jo en aquest cas necessito parlar. Pues em vaig aixecar i me'n vaig anar a parlar.
Que bé que ho explica, eh?
Sí. Tu has d'estar orgullosa, anava a dir, estàs orgullosa com la mare que va parir, no? Suposo, Anna?
Sí, però sí, sí.
La veritat, deu haver passat.
Sí. Però la veritat, Jordi, o sigui, també m'agradaria dir, vale, que, o sigui, nosaltres ho hem passat molt malament, perquè no, ha sigut un camí llarg i dur, però també t'haig de dir que com a família, vale, ens ha unit molt, vale? O sigui, crec que hem fet un vincle, saps, de família... hem fet moltes teràpies familiars, que això també ens ha ajudat molt, perquè jo també crec que, o sigui, és molt important l'entorn familiar que tu tens.
Molt.
Vale? Llavors, i això, per exemple, és una de les coses primeres que ens van dir ahir, eh? Ens van dir, penseu que la curació de la vostra filla, no sé si ens vau dir un 30% o un 40%, és de l'entorn familiar. Llavors, jo crec que nosaltres això ens ha unit com a família. O sigui, hem treballat molt, sí o no, Maria? La Maria, ostres, amb els seus germans, amb el seu germà gran, pues ara, a dia d'avui, pot dir que té un vincle que abans no tenia. Però també és una cosa que és veritat que ella està malalta, sí, però afecta també a tota la família.
Home, és que a no tots. Em vull arribar a imaginar. És a dir, la conducció dels pares de dir cap on anem, cap aquí o cap allà. La mare diu una cosa, el pare diu cap a una altra. Anem per aquí o anem per allà?
Bueno, per això, Jordi, tan important seguir el que et diuen els terapeutes. O sigui, això sí que jo vull, i a vegades et pot semblar, perquè és un món, ja et dic, que tu et pot semblar que el que t'estan dient... Pots pensar, però què m'estan dient? Saps què vull dir? No.
Maria, em permets una cosa? Mira, com això és un programa de ràdio, que tenim la gran sort que hi ha molta gent que ara s'està escoltant i molta gent que no, perquè les nenes estan a escola, hi haurà molts pares i moltes mares que ara s'estan escoltant que dirien, la meva criatura hauria d'escoltar això. Em podries explicar si ara estiguessis en una classe? En ple de nois i de noies? Què t'agradaria dir-los amb ells? Què els diries per lo que estan vivint, quan parlaves de les xarxes, quan parlaves del bullying, quan parlaves de si estic grassoneta, si no estic grassoneta, si no sé... Què els explicaries tu? Els diries, escolta, doncs mira, tu imagina que en lloc d'haver-hi la teva mare, una de les psicòlogues que està dins d'aquesta empresa que s'encarrega d'ajudar a la gent com tu, i d'un periodista o d'una persona que fa un programa de ràdio cada matí, hi hagués aquí 40 o 50 nanos, nois i noies de la teva edat o d'edats menors, que els hi volguessis explicar alguna cosa. Digues el que vulguis, que els hi diries?
Jo, primer de tot, els hi faria una pregunta. I és que, dins d'aquella classe, qui té por de ser ell mateix? Els hi preguntaria això.
Qui té por de ser ell mateix?
Sí.
Llavors aquí hi hauria, suposo, com molta gent que faria...
Sí.
Allò que acostuma a passar.
Molt bé. Ningú aixecaria la mà.
I llavors què?
I llavors, jo aixecaria la mà, també. Jo l'aixecaria.
Per dir que tu t'agradaria, que jo tu vols ser com ets tu mateixa i que ho estàs aconseguint, no?
I que tinc por, segueixo tenint por. Jo segueixo quan surto fora amb els amics, segueixo tenint por de quedar amb la gent, no? I la meva millor amiga em diu, Maria, vine amb nosaltres avui, que et presentaré unes més amigues. Dic, no. I em diu, però per què no? I dic... No. A mi em tira molt enrere. Perquè sento que no tinc el control i si no caic bé, penso, i si em quedo fora. Sempre em segueix passant, no? A l'hora de conèixer algú, em costa. Després, jo aixecaria la mà i diria, jo també tinc por de ser jo mateixa. I després els diria, però si per por ens hem de quedar quiets, què fem aquí? Si jo per por m'haig de quedar quieta, bueno, pues seguiria ingressada a ITA. Perquè va arribar un punt que jo em volia quedar a ITA. Això és veritat, jo em volia quedar a ITA de lo còmode que estava allà, per no veure la realitat de la meva vida. Després, si per por ens hem de quedar quiets, no farem res. I la meva psicòloga sempre em diu, tira endavant, afronta't a les coses. Si va malament, tornar enrere en saps. És trist, però tornar enrere en sabem totes les que ho hem passat. Al final... És molt fàcil quan ho saps. Però si tampoc provo de viure de veritat, no sabré com va. Després els diria que es llencin, que ho provin. Que provin de ser ells mateixos. I que qui no els accepti és que potser el problema els tenen ells. I pot sonar el típic que es diu sempre, però és que és la realitat. Vull dir, jo ara penso, la gent que em segueix rebutjant o que jo segueixo rebutjant, ja no és que jo tingui un problema. És que realment no m'agrada aquella actitud. I si a mi no m'agrada aquella actitud i no puc ser jo mateixa, coneixeré algú amb qui jo em senti tranquil·la i pugui ser jo. Bàsicament és això, guiar-se pensant sempre en un mateix, no? En què li va bé, en on pot estar tranquil, on puc ser jo mateixa. I és això, i aquella paraula que dic que em fa tanta por de quedar-me sola és la que estic posant per davant. Prefereixo estar sola que amb gent que em pugui fer mal o que em faci mal.
Una altra de les preguntes que es podria fer és si tenen por aquests nanos a estar sols.
Sí. També podria fer aquesta pregunta.
I...
O què passa si ens quedem sols? Què els hi passa?
Sempre recomano, sempre dic que una cosa és estar sol i una altra ser independent. Que sembla igual, però és molt diferent. I...
Jo ara no estic sola. Sóc independent.
Això és meravellós.
Jo la meva
aquí,
classe...
Aquest és el teu gran èxit. Ja et dic que aquí és el primer pas per sentir-te bé, és aquest. És a dir, no estic sola, sóc independent, que és molt diferent.
Jo a la meva classe no estic sola ara. Sóc independent. Ahir, de fet, ens vam quedar a la classe, no?, a l'hora del pati.
Però tens amigues i amics, o no?
Bueno. Els meus amics estan fora. Però ahir a la classe ens vam quedar a l'hora del pati, ens vam quedar a la classe. Tots estaven junts, jo vaig agafar un llibre i me'n vaig anar amb un racó a llegir. Per què? Perquè a mi em venia de gust llegir aquell llibre. Preferia estar jo tranquil·la. Pues me'n vaig anar jo. I no estava sola. No em sentia que estigués sola i que m'estaven rebutjant. No, me'n vaig anar jo, pel meu propi camí.
La setmana que ve, en aquest programa, arran del que ara comentava la Maria i del que comentava la seva mare, l'Anna, parlarem de les xarxes socials amb la relació entre pares i fills. I ella parlava de TikTok i parlava d'Instagram. Moltes vegades parlem de la maldat de Twitter. Twitter, quan parlem dels temes d'adolescents i de gent jove, és el Super 3. Per aquí plora molt la criatura, no? Estem parlant?
Mm-hmm. Bueno, clar, és que a través de... amb aquestes edats, no?, que l'adolescent necessita tant ser acceptat pel grup, clar, ara l'acceptació, això passa tota la vida, no? L'adolescència és l'etapa de la vida que necessitem començar a formar part del grup d'iguals, no? Ens diferenciem de la família. Llavors, clar, des de que tenim les xarxes socials i ara directament, no?, amb els likes poden tenir aquell feedback de si són o no, de si agrada o no el que fan, doncs amb aquells adolescents que no hi ha, que el concepte que tenen d'ells mateixos no és prou bo, que l'autoestima va justeta, pues clar, al final és... Pot arribar a ser una tortura.
Una tortura.
Pot arribar a ser...
Tenim molta gent ingressada en aquests moments?
Molta. Moltíssima.
Molta gent jove, eh?
Molta gent jove. Molta gent molt jove, de fet, d'edats que no estàvem acostumats a tenir-ne. Almenys tants, no? Sí que puntualment teníem, però aquest darrer any ha fet molt de mal a la salut mental.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Celebro molt que aquest any, i ho dic sistemàticament, la Marató de TV3 estigui dedicada a les malalties mentals. Estic molt a favor. O sigui, no, ningú es pot imaginar de com a favor estic de que hi hagi una marató dedicada a les malalties mentals. Que les malalties mentals poden ser de molt greus, poden ser de menys greus i poden ser de lleus, però que existeixen i que han estat sepultades pel pas dels anys perquè era lleig dir que tenies un problema mental. I que TV3... es posicioni al capdavant i digui, mira, aquest any hem hagut de fer la marató dedicada, per raons òbvies, a la Covid, i hem ajornat un any. La de les malalties mentals és de gran televisió pública, de la qual jo me'n sento meravellosament orgullós. Aquest any, el mes de desembre, les malalties mentals tindran protagonisme i segur que els trastorns alimentaris estaran com a una d'aquestes malalties. Maria, enormes gràcies, molts ànims tots en majúscules i que tot vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Anna, moltes gràcies per la valentia, per la confiança.
No, i només deixa'm dir, Jordi, que sobretot, que vull que quedi clar, en els pares sobretot, que al final del túnel sempre surt el sol, eh?
Efectivament, efectivament. Mònica, gràcies a ajudar la gent perquè surt el sol també.
Gràcies a vosaltres.
A 11:39 minuts, és molt tard, però valia la pena.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.